Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Continua la recerca de la noia de 15 anys desapareguda a Caldes de Malavella. Un dispositiu de recerca format pels bombers, els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Caldes ha rastrejat des de primera hora d'aquest matí els entorns del municipi per intentar localitzar la menor de 15 anys que està desapareguda des d'ahir a la tarda. Aquesta hora és a punt de començar la sessió de tarda del judici al procés en què finalitzi la declaració de Jordi Cuixart i comenci la de Carme Forcadell. La xarxa, Mònica Hernández.
Amb un discurs vehement, Cuixart ha reivindicat l'exercici dels drets fonamentals i en resposta al fiscal ha defensat el referèndum de l'1 d'octubre i el paper de la seva entitat.
Nosotros asumimos el papel que tenemos el 1 de octubre como agente movilizador en defensa de derechos fundamentales. La suspensión del Tribunal Constitucional nos plantea el dilema de dejar de ejercer derechos fundamentales. En este país, y cuando digo país ahora es España, se ha luchado mucho para poder preservar derechos fundamentales. El derecho de huelga se gana haciendo huelga. El derecho de manifestación se gana manifestándonos. Pues nosotros decimos que el derecho a votar en Cataluña se gana votando.
Un cop Cuixart acabi de respondre a les preguntes de la seva defensa, serà el torn de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. D'aquesta manera es tancarà l'interrogatori a tots els acusats. Demà, previsiblement, escoltarem els primers testimonis del judici del procés.
Almacelles celebra aquesta setmana la Festa de l'Aigua 2019. Ràdio Rosselló, Carla Aparicio.
L'alcalde d'Almacelles, Josep Ibar Gilard, destaca el programa de la Festa de l'Aigua, que serà una festa ben grossa, doncs aplega moltíssimes activitats i actes per a tots els públics i també els gustos. A través d'un trenet turístic es proporcionarà l'apropament a la cultura del municipi. En referència a la programació, els actes començaran dijous, amb la companyia de Quim Mas Ferrer per passar una vesprada d'allò més entretinguda. Divendres es podrà gaudir de les firetes, el cinema infantil i el toc de campanes, el qual iniciarà el començament de la Festa de l'Aigua. Dissabte podrem gaudir de la missa major cantada i també es podrà gaudir de les portes obertes al Museu d'Arquitectura i Urbanisme amb una exposició de l'artista Joan Miró. I per finalitzar la festa, diumenge es celebrarà la 64a edició de la tradicional desfilada de carrosses i també del 7è concurs de comparses de la Festa de l'Aigua.
I diverses escultures de l'il·lustrador Ignasi Blanc repassaran la història de Tortosa al Passeig de les Cultures. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Bona tarda, l'il·lustrador. L'il·lustrador ebrenc Ignasi Blanc crearà una dotzena d'escultures d'uns 2 metres d'alçada que s'instal·laran al passeig de Ronda de les Cultures als peus del castell de la Suda de Tortosa. Les figures representades per Blanc van des de Gerard Vergés i Cristòfol Despuig, la Meliosa, que representa la Tortosa jueva, literats de l'etapa musulmana i grups que representen la disputa incentivada pel papa Benet XIII per la reconversió dels jueus, o l'enginyeria militar dels segles XVII i XVIII, entre d'altres. Meritxell Roger, alcaldessa de Tortosa.
Unes escultures que el que pretenen és poder explicar el relat de la nostra història des dels seus orígens amb diferents personatges, començant per l'Ebre fins a arribar a Gerard Vergés, i que ens permetrà conèixer i passejar per aquests personatges, a la vegada que amb els textos que hi tindrem també acabarem de conèixer quina és la nostra història.
Les escultures s'instal·laran entre els mesos d'abril i maig i l'actuació suposarà una inversió de 42.000 euros.
La cultura posa punt i final a aquest butlletí. Gràcies per la seva atenció. Que passin bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs fa tants dies que tenim temperatures altes, fa tants dies que fa calor, que tenim l'anticicló, que al final això no ventila i no aireja. I per tant, la contaminació es queda allà enclaustrada i no hi ha qui la mogui. Avui Medi Ambient emet un avís preventiu per contaminació a la zona de Barcelona. Diu que les partícules estan per sobre del límit, però que encara no s'aplicaran restriccions de trànsit. Això sí, han fet algunes recomanacions als ciutadans, com per exemple que intentin deixar el cotxe a casa, no utilitzar motos, fer servir el transport públic, limitar els desplaçaments i, en cas d'haver-se de desplaçar, fer-ho a peu o en bicicleta, que és com enviar els ciutadans directament a la mort. Perquè si tenim un episodi de contaminació forta en l'aire, com els envies a anar en bicicleta? Que és fer exercici i, per tant, obrir els pulmons, que entri més aire del que habitualment respirem. I per tant, que entri, si l'aire està contaminat, més contaminació encara de la que teníem. És una d'aquelles coses que són curioses. De fet, els pneumòlegs recomanen no fer esport, aquella cosa tan típica de gent corrent per la Diagonal, que és el mateix que veure gent corrent per les grans avingudes de les principals ciutats. Els pneumòlegs diuen que, a veure, si no has de fer, si és fer esport o no fer esport, fes-lo. Però posats a fer-lo, si ens podem desplaçar 5-10 minuts a peu o amb cotxe i anar a una zona no contaminada, és a dir, amb menor trànsit de vehicles, amb menys convivència amb gent i tal, molt millor, perquè el que sí està demostrat és que fer esport, que és una activitat que obre els pulmons, que obliga a absorbir més litres d'oxigen en una àrea densament contaminada, doncs no és el més adequat, no és el millor. No diré jo que sigui contraproduent, però evidentment no és la millor decisió. Per tant, curiosa aquesta decisió de recomanar a la gent que, per no contaminar, vagi en bicicleta. Per què no els matem ja directament, eh? I deixem de que pateixin. Bé, en tot cas, ho anirem seguint al llarg d'aquesta tarda i la qüestió serà que s'acabi aquest anticicló que limita l'oxigenació de l'aire, en aquest cas, sobretot i bàsicament, de Barcelona. En parlarem al llarg de la tarda d'avui. Què tal, com esteu? Nosaltres avui no anem en bicicleta, anem en vaixell, com cada tarda, amb un vaixell a vela, ecològic. De fet, amb un vaixell dels de tota la vida. Ahir dèiem Amsterdam Commander, i quina vida més gossa la que vivien aquella gent a dintre aquells barcos, insalubres, bruts, i segur que havia de fer una pudor tremenda. El nostre no, el nostre és un vaixell net i evidentment, amb condicions. Un vaixell adequat a la tecnologia del segle XXI. Els comandaments del vaixell tenim en David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir, que són els maquinistes. Després tenim la Judit Castells, que seria una mica, doncs, les relacions públiques, en Daniel Rodríguez, encarregat de cuina, l'Ivan Fernández, cap de manteniment, Isabel González, supervisora i capitana de... Cristina Cantal, una mica, és l'encarregada de tot el que seria el servei, i jo, que sóc el que rema. I així estarem fins a les 7 en punt de la tarda. Benvinguts, comencem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I en aquest context, avui temperatures molt càlides al migdia, tot i que a la zona de la costa sembla que s'estigui enteranyinant per boira, una mica, eh? És com si s'hagués generat una miqueta de boira. Que ens ho expliquin des del Servei Meteorològic de Catalunya. Xavier Soler, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Veig que sembla com si s'estiguessin generant algunes boires, sobretot a primera línia de mar. No sé si és sensació meva o hi ha alguna cosa del cert, d'això.
A veure, és una miqueta, doncs, d'aquest vent de component sud-sud-est que està bufant ara mateix de mar cap a terra i que està afavorint, doncs, que hi hagi una miqueta més de contingut de vapor d'aigua en el que és l'aire que tenim a la zona del litoral. En principi, de boirina no hauria de ser, si només no, sí que de cara al final del dia es pot formar alguna i de molt puntual al litoral i com a molt fins a primera hora del matí. Però en principi seria més una reducció temporal de la visibilitat, que ja seria aquesta boirina, però sense arribar a ser-ho estrictament.
Segueix la pressió atmosfèrica molt alta, per tant, zona anticiclònica del tot, no?
Doncs sí, la veritat és que amb això no hi ha gaires variacions. Ben bé, fins a dilluns o dimarts de la setmana vinent tindrem aquestes altes pressions, l'anticicló amb una dorsal anticiclònica a nivells mitjans de l'atmosfera. Tot això es tradueix, bàsicament, en domini de l'ambient assolellat. Hi ha més núvols alts, avui, a diferència d'ahir, ara aquesta tarda, però no implicarà cap tipus de canvi de temps. Sí que és cert que de cara a demà Avui, els que doncs, no els agradi gaire la calor, que sàpiguen que de cara demà encara en farà una miqueta més. I és que la massa d'aire serà més càlida i, a més, hem de tenir en compte que bufarà una miqueta de vent de component oest al centre del dia. I a la meitat sud del país, doncs, és molt probable que les temperatures siguin més altes. Recordem, per exemple, que ara mateix les màximes arriben fins als 23-24 graus en algun punt de Catalunya i demà, molt puntualment, podrien arribar i superar els 25 graus.
Per tant, temperatures de preestiu, les que estem vivint aquests dies, i sense precipitació, i amb un estat de la mar que tendeix a recuperar la normalitat, no?, una mica?
En efecte, ara mateix les onades a tota la costa del litoral estan al voltant dels 40-50 centímetres. Això és pràcticament, doncs, marejol, amb alguna onada de maró, però en general, el que resta d'aquesta jornada de dimarts i també durant les properes jornades, la situació marítima es contempla ara mateix, doncs, molt tranquil·la, amb mar arrissades al primer del matí, després, durant les tardes, com a molt, aquestes onades de 40 o 50 centímetres.
Doncs aquesta és la previsió del temps que tenim per de cara a les properes hores. Moltíssimes gràcies, Xavier, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Fins després, a reveure.
Connectem amb l'actualitat.
Comencem aquest repàs de l'actualitat viatjant fins a la Costa Daurada perquè les plataformes en defensa del ferrocarril porten a Fiscalia el desmantellament de la via litoral del tren entre Salou i Cambrils. Daniel Rodríguez.
Avui dimarts, les associacions de promoció del transport públic i la plataforma en defensa del ferrocarril han presentat una denúncia perquè la Fiscalia exigeixi el compliment de la legislació ferroviària abans de les obres del desmantellament d'aquesta línia. Segons les dues entitats, les administracions no segueixen les directrius actuals de la normativa en el sector ferroviari, mentre que donen per bona una decisió d'impacte ambiental de fa 20 anys. Escoltem a Daniel Pi, portaveu de l'associació de promoció del transport públic.
A més de ser un disbarat, a més, hi ha uns incompliments legals que nosaltres denunciem. És molt antiga la declaració d'impacte ambiental, aquesta que tothom parlen els alcaldes, i posteriorment ha sortit legislació urbanística, legislació ferroviària i legislació ambiental, que les obres de desmantellament han de complir necessàriament. Nosaltres denunciem que les coses no s'han fet bé des d'aquesta legislació i el que volem és que la Fiscalia d'alguna forma exigeixi a les administracions el compliment del que és preceptiu abans de fer un desmantellament que seria un autèntic desastre pel transport públic al Camp de Tarragona.
Per les estacions actuals de la Costa Daurada hi passen fins a 675.000 passatgers anuals, segons les plataformes en defensa del ferrocarril. Amb la nova planificació, quan entri en funcionament la variant interior, desapareixeran els trens litorals per donar pas a un tren tramvia.
I almenys una persona hauria estat detinguda aquest matí a l'Ampolla en el marc d'un operatiu policial contra el club de motos Els Àngels de l'Infern, Judit Castells.
La detenció s'ha fet en un habitatge de l'avinguda Rafael Lleó de l'Ampolla per part de la Divisió de la Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra. Forma part d'un dispositiu contra el tràfic de drogues i els delictes contra el patrimoni per part de membres d'aquest col·lectiu. També se'ls investiga per pertinença a organització criminal. En totes les entrades que s'han fet aquest matí a Catalunya s'haurien detingut 17 persones.
I comença les obres per integrar el passeig marítim amb el port de la Ràpita i l'arranjament i millora d'un dels braços del port pesquer. L'Ajuntament de la Ràpita, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat, han fet possible aquestes dues accions que s'emmarquen dins del Pla d'Inversions 2018.
S'inicien dues obres al port de la Ràpita per potenciar el sector pesquer, la integració del port i la ciutat. La urbanització del dic central està previst que finalitzi en un termini de 6 mesos, al juliol. La remodelació del moll de l'Espigó, en 2 mesos. Aquests dos projectes tenen un cost de 716.000 euros, una partida que està inclosa dins del pla d'actuacions dels ports de la Generalitat del 2018. La urbanització del dic central contempla crear un itinerari principal per als vianants, un vial d'anada i tornada per als vehicles, una redona i una zona d'espera al costat de la llotja per als visitants. Al costat del moll de Ribera Nord se construirà un tram de passeig i una zona enjardinada. Aquestes obres tenen com a objectiu millorar la mobilitat dels ciutadans i la circulació. Finalment s'arranjarà i millorarà la seguretat i la il·luminació del moll de l'Espigó.
ja ho deia la cançó, al final de la Rambla m'encontré con la negra flor, i baixant per la Rambla i em trobem estàtues. Doncs bé, aquestes estàtues, molt característiques de la Rambla de Barcelona, tenen una nova regulació. Isabel González.
Amb aquesta nova reglamentació hi ha 24 llicències per exercir d'estàtua humana en 12 punts autoritzats a la part baixa de la Rambla en horari de matí i de tarda. Per primera vegada, la diferència amb l'anterior regulació és que hi ha diferències entre l'horari d'estiu i el d'hivern i que les estàtues podran exhibir fins a 3 vestuaris diferents, que era una de les demandes del col·lectiu des de feia temps. La regulació municipal amplia el temps d'adjudicació de la llicència i passa de l'any prorrogable a l'any més 3 prorrogables i, a més, incorpora la denominació d'estàtues vivents. Enguany es tindrà també en compte l'experiència i es demanarà la participació com a mínim en 3 muntatges teatrals, mostres o concursos d'estàtues. És a dir, que les persones que hi vulguin prendre part, que vulguin ser estàtua humana, hauran de demostrar la seva experiència. L'Ajuntament preveu que el concurs s'acabi a finals d'abril.
Tot això per demanar almoina, eh? És a dir, tot això, al final, és per fer d'estàtua i posar un barret a terra i que et tirin monedes als turistes. No és que hi hagi aquí una venda ni una comercialització ni res, no és res de caire reconegut. Ho trobo,
cal dir que el col·lectiu està satisfet perquè per primera vegada s'ha escoltat les demandes que estaven fent des de feia temps.
Mira, almenys el col·lectiu està satisfet. Abans, a l'Hombre de Ojalata, si no li caies bé, et sortia perseguit i et pagava. Fa anys això passava
sempre,
a
no?
Mi, no, jo, entre bojos ens entenem, saps? Bueno, Isabel, que vagi molt bé.
Per això no ens entenem, tu i jo.
Exacte, que fins després, bueno, sí, veiéssiu. Fins després, adeu.
Fins ara.
Adeu, adeu. Diu, oli cau del Duc, el nou oli de qualitat suprema del Parc Natural del Montgrí. Cristina Cantal.
La recuperació d'oliveres centenàries en terrenys del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter ha permès elaborar un nou oli d'oliva verge de qualitat suprema. Sota la nova marca Oli Cau del Duc es distribuirà aquest producte a partir de la setmana que ve a través de la cooperativa empordanesa Empordàlia, un dels socis participants amb les certificacions de la DEO Empordà i de producció integrada. La primera collita ha permès obtenir 3.000 litres a una superfície d'olivars. Disculpeu. De 22 hectàrees.
No t'ho feguis, tos, no passa res.
No, jo respiro.
Cap a l'altre, que s'ha d'anar per l'altra banda, no passa res, dona.
La zona, però, té un potencial de fins a 200 hectàrees i el projecte està obert a més productors interessats. De moment, són 9 els productors que han participat d'aquesta iniciativa, que també ha comptat amb l'assessorament tècnic de la Fundació Mas Veïda, creada fa 3 anys.
Això, a una escuanola, saps? Que van aquí sovint les tenim.
Una joanola.
Sí. Bueno, a Girona són joanola, aquí al Maresme són juanola.
És a casa teva, que és juanola. És el teu cervell.
És la juanola de tota la vida, o sigui, no? Pasties juanola para no besar la lona. Això era una cosa que es feien servir abans.
Valverde, canvia la sintonia.
Ho tindré present.
No, gràcies, Valverde, ens hem acabat les sintonies. Nois, hem d'aguantar així fins a 2:15. No, que hem de donar pas al col·laborador, vinga. Ah, no canvies... En sèrio? No canvies de sintonia? Molt bé. Doncs, què? Sí, no. Ivan Fernández, explica'm lo de l'Arbós i el Baix Penedès, que començarà aviat una campanya per evitar l'incivisme amb els excrements del gos al carrer que no es recullen.
Doncs l'Ajuntament de l'Arbós ha explicat que recolliran els excrements que es trobin a la via pública, s'analitzarà també el seu ADN i es contrastarà amb la base de dades per sancionar el propietari del gos. Per poder fer aquesta campanya, l'Ajuntament ha apuntat que destinarà 25.000 euros pel pressupost municipal d'aquest any 2019. També han hagut de modificar, això sí, les ordenances per obligar els propietaris de gossos a censar-los, posar el xip identificatiu i realitzar una analítica de sang a l'animal per si tenir controlats els ADN. D'aquesta manera, 25 voluntaris de la nova Brigada Civil de Protecció Animal vetllaran per fer complir aquesta nova normativa de tinença animal. En una primera fase, s'encarregaran d'informar a tots els propietaris de tenir els animals censats i més tard seran també els encarregats de recollir les mostres que es trobin al carrer per fer-les analitzar.
segueix la llum del far. Terminologia marinera.
I com sempre fem, o com sovint fem, ens dirigim cap a l'Empordà per conèixer més mots de caire mariner. Cristina Cantal.
El dimarts és el dia que descobrim les paraules exclusives marineres, aquelles paraules que a vegades amb el temps s'han anat perdent i que ja formen part del patrimoni oral conservat. I algunes d'aquestes són les que avui ens aproparà en Jordi Piqué. Bona tarda, Jordi.
Hola, molt bona tarda.
Quines paraules ens acostes avui?
Doncs mira, avui acostarem una paraula que aquesta sí que és ben típica de l'escala, que és esquena pelats.
Alguna vegada ja ens n'havies fet menció, eh?
Sí?
Així petitona. No, però bé, va, toca explicar-ho
dins
bé.
Dins l'explicació de les altres, no?
Sí.
I un peix que se'n diu trencamps.
Trencamps. Mm-hmm. Ja encamina cap a ser una mica bèstia, aquest.
Exacte, ja la mateixa paraula ja diu el que fa el peix, aquest.
Comencem, doncs, amb esquena pelats, que és la primera paraula que ens acostes avui. D'on prové aquesta paraula?
Mira, aquesta esquena pelats provendria, d'una manera així per explicar-ho, amb una rivalitat entre Roses i l'Escala. Roses, que el tenim aquí ben bé davant de l'abadia d'Empúries, que jo en diria, no abadia de Roses, encara que sigui Badia de Roses, jo em diria la Badia d'Empúries, que nosaltres, en els de Roses, els hi dèiem ànecs.
I per què?
Per què? Doncs molt fàcil, perquè ells fa molts anys, ja des de temps immemorials, suposo, que han tingut port, i per tant les barques estaven a dins l'aigua, com els ànecs.
Sí.
Però a contrapartida, llavors a nosaltres ens deien esquenapelats.
I per què això?
I per què? Doncs perquè nosaltres no teníem port i les barques s'havien de pujar a dalt de la platja del poble. Primera, pujar-los-a. Jo recordo de petit amb una caseta que hi havia de fusta al mig de la zona de la platja i després, més tard, a la banda dreta, mirant al mar, feta d'obra, que hi havia un motor que pujava amb uns cables, pujava les barques.
Sí?
I inclús els dies de llevantada o de forta tramuntana, aquestes barques s'havien pujat inclús arran de les façanes de les cases que donen a la platja.
Tela, bueno, és que quan hi ha llevantada o tramuntada...
I per tant, inclús jo recordo de petit d'haver d'anar d'una banda a l'altra de la platja, no poder passar pel passeig que ara és el front marítim de la platja, sinó haver d'anar a fer el vol pel que en deia nosaltres al carrer de les botigues, a fer la volta.
Rodejar per darrere.
Perquè les barques tocaven ben bé a la façana. Inclús encara em penso que hi ha alguna casa que encara té ella rovellada, l'anella enganxada, clavada en la façana de quan...
És on lligaven.
Allà on lligava la barca. Llavors, però esclar, la barca l'havien pujat, però esclar, llavors era l'hora de tirar-la cap a mar per sortir, quan ja feia bon temps, per sortir cap a la Trenyina o cap allà on fos. Com ho fèiem? O com ho feien, perquè jo no he sigut mai pescador, però ho he vist. Tot un ritual. Amb l'esquena.
Amb l'esquena.
Apretant amb l'esquena.
Avarant amb l'esquena.
Avarant amb l'esquena. Esclar, esquena pelats.
Sí, clar, perquè els pèls es devien enganxar per allà.
No, bueno, de fet, encara que portessin camisa, no deixa de que la força que feien així era una manera de dins esquena pelats.
La làser del moment, no?
Sí, exacte. Sí. No havia necessitat de fer la depilació artificial, ja era natural. I llavors tot això era un ritual que jo havia vist moltes vegades, perquè era tot un espectacle anar a veure l'hora que varaven les barques, tant per aquest ritual o aquest efecte d'apretar la barca amb l'esquena, sinó també perquè llavors encenien els llums i veies tot aquell espectacle. I aquest espectacle es veu cada tercer dissabte del mes de setembre de cada any en la Festa de la Sal.
Que ho rememoren.
Exacte.
I així doncs...
Perquè és tot un ritual, ja que hi havia la persona que amb uns crits, amb uns sons, ajudava a que tots apretessin a l'hora. Perquè, esclar, si no dones un ordre, llavors un pot apretar, l'altre no... I perquè tots apretessin l'hora, hi havia un crit que feien, jo no el sé fer perquè no ho he fet mai, però ho he sentit en la Festa de la Sal, i de petit, al natural, que feia "Ubarabà!" I llavors era el moment de que tots apretaven. I llavors també hi havia el paler, que era el que anava posant els pals a mesura que anava baixant la barca, en el cas de que fos la barca fos molt amunt, llavors, esclar, havien d'anar posant pals i no tenien prou pals, a lo millor, i havien d'anar trevent els pals que ja la barca havia passat i de seguida anar-los a posar per allà on havia d'anar baixant la barca. Que cada pal era un pal de fusta de, no sé, un metre i mig de llargada, uns 10 o 12 centímetres d'alçada, per dir alguna cosa. Segurament que algun pescador dirà què diu aquest, però és igual, que me rectifiqui el dia que em trobi pel carrer. I després uns 20 centímetres d'amplada, i llavors tenia tres com enfonsaments, perquè coincidís amb les quilles de la barca, que hi posaven seu, una espècie de greix, per poder...
Per facilitar,
per
no?
Per facilitar el lliscament de la barca cap avall.
I per això, a l'escala, aquí sí que és típica, típica, com deies, aquests esquena pelats.
Esquena pelats, sí,
que normalment tots els pobles tenen alguna paraula que els defineix.
Exacte.
Ara ja sabem que a Roses eren els ànecs, perquè tenien port, i que aquí a l'escala són els esquena pelats, que a dia d'avui, per exemple, a la penya gironista encara s'ho diu, vull dir que realment és una paraula
que s'ha utilitzat aquesta paraula. Hi ha molta gent que, per exemple, en el Facebook es posen esquena pelats. Jo tinc un grup de fotografies antigues de gent de l'escala, aquí poso esquena pelats d'adopció, de naixement o el que sigui.
De tots,
i allà hi poso fotografies de gent de, o sigui, d'antigues, de gent de l'escala.
Molt bé, no tenim temps perquè ens expliquis aquest trencamps, però ho farem la setmana que ve, què et sembla?
Sí, exacte.
Sí? Avui hem descobert els esquena pelats.
Sí, sí.
Moltíssimes gràcies, Jordi.
A vosaltres.
Doncs ja ho sabeu, d'on ve l'origen del mot esquena pelats. Per cert, Carme Forcadell ja és declarant al Tribunal Suprem. Ho anirem seguint al llarg d'aquesta tarda. Nosaltres, de moment, ens aturem 3 minuts i seguim després de 2:15.
El FAR, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dissabte 23 de febrer a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Cobla Montgrins, Pere Rigau i els compositors torroellencs. Concert homenatge al centenari del naixement de Pere Rigau, fundador dels Montgrins, i a la llarga tradició musical de Torroella de Montgrí, on es podran escoltar obres de compositors locals, amb la direcció de Jordi Molina. Dissabte 23 de febrer a 2:15 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. Perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El destacat de la jornada.
Doncs ha estat el síndic de greuges de Catalunya el que ha demanat tolerància zero contra el masclisme i ha posat d'exemple dos casos molt recents. Per una banda, la piulada que va fer Toni Albà dirigint-se a Inés Arrimadas ara fa uns dies, el passat cap de setmana, i en el qual doncs, li recomanava o li reconeixia el fet que si estigués a Holanda tindria els drets laborals reconeguts. Se sap que a Holanda la prostitució està regulada i es reconeixen els drets laborals de les treballadores sexuals. Evidentment, això ha aixecat moltíssima polèmica, per un costat, i per l'altre, una cosa que a nosaltres, vaja, a mi em sorprèn moltíssim, i és que encara es puguin fer ofertes de treball i fer càstings o fer processos selectius en funció de l'alçada i de la talla, del tallatge, de les aspirants. Això és el que ha fet el Mobile enguany, que a més no s'ha quedat aquí, sinó que a sobre d'això premiava amb 1 euro més de sou per hora a totes les treballadores que superessin el 1,75 m, que és una cosa sorprenent. Tant un cas com l'altre ha estat referenciat pel síndic de greuges de Catalunya i, evidentment, avui aquí ens en volem fer ressò, i per això hem trucat avui al senyor Jaume Saura, que és adjunt general del síndic de greuges. Senyor Saura, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Sorprenent, eh? Bueno, sorprenent les dues, eh?
Jo crec que sí, has dit sorprenent, t'has sorprès potser més la segona, però sí. A mi també em sembla sorprenent que l'any 2019 encara es pugui insultar una dona, per molt que estigui el senyor Albà en contra políticament i que en discrepi de la seva ideologia, pel fet de ser dona, no?
I que
puta sigui un insult, no? Quan és una cosa, doncs, que és una situació lamentable de violència masclista estructural i d'explotació laboral, no? Per tant, sí, no, evidentment l'oferta del Mobile també és xocant que també a aquestes alçades es pugui fer aquest tipus de plantejament de forma oberta i aparentment impune, no? Que primer que hi hagi ofertes només per dones.
Sí.
No pot haver-hi gent que assisteixin als congressistes de sexe masculí, no ha de ser només una dona, i després això que hagin de ser de determinada talla i que en funció de l'alçada doncs tinguin un sou o un altre, no? Evidentment, són comportaments o intolerables en un marc de democràtic i de respecte a la igualtat de gènere, que el cas de Catalunya més específica, la 17-2015, i com a tal també hem volgut intervenir i fer un advertiment, doncs, tant a la FIRA, al Mobile i a la Inspecció de Treball, clar, que pot ser competent, com a aquelles empreses amb qui treballa el senyor Albà, que és bàsicament la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Diverses qüestions, algunes les ha posat vostè damunt la taula. Aquí tenim una legislació pròpia, aquí el Parlament en aquest sentit va legislar i deixa clar què és el que, on estan els límits, no?, en aquest sentit de la contractació i dels requisits i del tracte que se li ha de donar als homes i a les dones a l'hora de ser contractats.
Sí, no pot haver-hi cap discriminació, i si d'aquesta hi podia haver alguna de positiva, discriminació favorable, en casos de situacions equiparables, no? Afavorir en alguns àmbits la contractació de dones, d'àmbits en què estan subcontractades, en àmbits tecnològics o on hi ha menys presència de dones, no seria contrari a la legislació. Però en pràctica general, qualsevol discriminació, i en aquest cas ja no tant el tema discriminatori com un tracte vexatori, és a dir, que es cosifiqui la dona i se la valori per al seu aspecte físic, amb independència de les aptituds per desenvolupar una determinada comesa, com pot ser l'assistència a la personal o a les persones que atenen aquest congrés mundial.
Que és el que de fet no és la primera vegada que passa. Avui, mirant a Maroteca, ens hem trobat, per exemple, un dels casos més cridaners, no és l'únic, però un dels casos que més polèmica va generar, sens dubte, va ser l'any 2012, no?, a Madrid, en aquell torneig de tenis on es contractaven models per fer de recull a pilotes i també se'ls posaven un seguit de requisits d'apariència física per tenir accés a aquesta feina. Malauradament, en el sector de les fires, no?, i ara no només em quedo amb el Mobile, dic malauradament, passa molt més sovint del que ens pensem.
Passa molt sovint i hi ha, no només a Madrid, a Barcelona, molt més recentment, al Godó,
sí. Va haver una hostessa
que va denunciar una hostessa, una recull pilotes que... Bueno, em sembla que era una hostessa.
Sí, del paraigües, em sembla que
El paraigües, que la vestimenta doncs, el passava en fred, els obligava a portar determinada roba i determinada indumentària per lluir, no? I que, clar, aquí el problema és el silenci, no?, que el vel de silenci que hi ha, doncs per por de no ser contractada un altre cop o de perdre la feina, no?, i són situacions realment d'una contractació molt, molt precària, molt puntual, que, per tant, convé no aixecar gaire la veu i no protestar gaire perquè d'això depèn la continuïtat. Llavors, bueno, quan sabem alguna cosa, podem denunciar i podem demanar que intervinguin les autoritats competents, però és veritat que jo crec que hi ha, sota aquestes notícies, doncs hi ha situacions que no coneixem.
I ara parlant, al món de l'esport segurament en trobaria molts exemples, eh? Ara que dèiem això de la noia del paraigües, era una noia de Schweppes, me'n recordo que era una noia de Schweppes que passava fred, va ser un Godó que va fer molt de fred i no li van permetre tapar-se perquè doncs, no, evidentment havia d'anar vestida de determinada manera i lluir determinats atributs i ho va denunciar. El mateix passa, pensava ara, en l'esport, no? Sobretot a l'esport del motor, no? La Dorna, que és la que té els drets del Mundial de Motociclisme, li van demanar que deixés d'utilitzar aquelles noies que aguanten el paraigües al costat dels motoristes i va decidir que no, que formava part de l'espectacle, això és el que es va dir en aquell moment, i que, per tant, doncs, ells no renunciaven a l'utilització de la figura femenina com a element ornamental.
El ciclisme, com el guanyador d'una volta, d'una etapa, doncs de ser dues noies que li fan un petó i li donen un ram de flors. Tot això, nosaltres entenem que les autoritats, l'administració competent, depèn de l'àmbit on es fa aquest esdeveniment esportiu, haurien d'intervenir i sancionar les empreses. Nosaltres com a síndic, el nostre interlocutor és l'administració, no tant directament les empreses. Però, clar, l'administració és reguladora, estableix el marc jurídic el marc en el qual es desenvolupen aquestes activitats, i per tant ha de vetllar. Igual que el futbol s'han posat durs amb els càntics racistes,
sí,
i aquest tipus d'actituds intolerables, doncs s'ha de fer el mateix amb la perspectiva de gènere i amb la igualtat.
Vosaltres el que heu fet és instar l'administració a que observi i, si ho determina oportú, actuï en aquests casos.
Sí, clar, el mestre, com dic, és la igualtat de gènere, particularment entre la relació de l'administració amb els ciutadans. En aquest cas són temes més aviat de particulars d'empreses, en el cas del Mobile clarament,
sí.
I tot i així ens hem adreçat directament amb ells i a la Inspecció de Treball. En el cas d'Antoni Albà, clar, ell és treballador freelance o col·labora amb productores que al seu torn venen el seu producte a TV3. Per tant, en aquest sentit, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals d'entrada va fer una declaració, un comunicat, criticant durament el tuit, però desmarcant-se de qualsevol represàlia, de qualsevol reacció, diem, bueno, aquest senyor no és treballador de TV3. Nosaltres creiem que, efectivament, això és així, però que si hi ha un codi ètic, un codi deontològic, unes bones pràctiques que la televisió pública del nostre país exigeix als seus treballadors, als que presenten les telenotícies o als presentadors de proves que directament produeix TV3, aquest mateix codi hauria de ser aplicable a les persones que indirectament col·laboraran amb la institució, i que, a més a més, des del punt de vista de l'espectador, no tenim per què ser experts de qui està contractat per TV3 i qui no. Saps? Nosaltres el veiem a la televisió pública. I, per tant, des d'aquest punt de vista, la corporació s'hauria de fer una mica responsable d'aquesta qüestió.
Aquest és un punt interessant que heu posat en aquesta... Bueno, llegia, no?, en l'article, i que trobo que està molt bé, i és el fet de que la normativa sigui igual per tothom, que treballa en un mateix lloc independentment de la seva situació contractual.
Clar, això és com quan diem Nike, però no podria posar noms de marca, una marca de sabatilles esportives, utilitza nens per no som nosaltres, és una fàbrica a Bangladesh, que sí, nosaltres contractem amb uns, que contracten uns altres, que aquests són els que tenen el treball esclau, el treball infantil. Bueno, escolta, tu ets una marca global i t'has de fer responsable de fins on arriba el teu producte, no? Aquesta externalització d'algunes funcions o d'alguns subproductes, tu ets responsable del producte final, per tant, també d'aquesta part de la cadena productiva. En certa manera, i evidentment, com diuen els juristes, mutatis mutandis, és a dir, canviant el que s'hagi de canviar, la corporació pública doncs hauria de ser responsable.
I el cas Alba ens ha de posar sobre la pista de ser curosos a l'hora d'expressar amb determinada franquesa, i ho dic perquè moltes vegades gent diu no, és que ho dic perquè tu no ho entenc. No, expressar algunes opinions, en tot cas que qui les tingui se les guardi i que s'ho treballi, jo penso que s'ho ha de guardar i s'ho ha de treballar. Però en tot cas, d'expressar-se a través de les xarxes socials de determinada manera, perquè moltes vegades, i això passa més sovint del que pensem, acabem fent tuits o missatges discriminatoris envers alguns col·lectius, no? Com en aquest cas les dones o els immigrants o altres col·lectius que són sovint objecte de discriminació.
Aquest tipus de comentaris són, criticables i menyspreables en qualsevol entorn, però és evident que no és el mateix fer-los a casa o en un bar o amics. Evidentment, jo crec que s'ha d'aturar perquè aquest és el llavor, el que després porta a masclismes més estructurals. Però és veritat que no és el mateix això que ha portat a un àmbit on hi ha una repercussió enorme, sobretot quan ets una persona o un personatge públic, no? I que, per tant, el que diguis tindrà una repercussió i una dimensió molt més gran que si ho diu un particular. Això ja és qüestió també de cadascú de responsabilitzar-se i ser conscient del que estàs dient, no? Del que estàs fent.
Jo, home, li agraeixo molt que ens hagi atès. En tot cas, la reflexió queda feta i tant de bo serveixi perquè tots ens autoanalitzem i comencem a treballar allò que creiem que hem de treballar i que em sembla que tots tenim molt, o almenys alguns tenim un quant a treballar. Moltíssimes gràcies, sí. Adjunt. Que vagi
gràcies,
molt bé.
Gràcies, moltes gràcies. I bueno, només dir, si em permets, sí. Això, que el síndic està atent a aquest tipus de conductes masclistes i que qualsevol persona, faig la cunya publicitària, no? que tingui una queixa, particularment contra l'administració, però en fi, si també contra una empresa o una situació de discriminació en la que puguem intervenir, està en el nostre mandat i ens la prenem molt seriosament, de la igualtat de gènere.
Doncs us agraïm molt que treballeu per aconseguir-la i que sigui una de les entitats que s'implica. Jaume, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
A reveure, molt bona tarda. Jaume Saures, adjunt general del síndic de Greuges de Catalunya. Joana Gallego, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé. Joana Gallego és directora del Màster de Gènere i Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Joana, em sembla això del llenguatge sexista i això de la discriminació, malauradament, és molt present encara als mitjans de comunicació i a la vida en general.
Sí, sí, està molt present, però també és veritat, perquè no hem de tornar a repetir que està molt present, evidentment, però també hem de dir que ara ja veus que la gent està molt més conscienciada i hi ha molta més sensibilitat sobre aquest tema, Això abans sí. No hauria passat, Això d'un tuit com aquest que estàveu parlant o com coses de les que ara veiem, haurien passat desapercebudes fa, 4 o 5 anys i en canvi ara, la gent està molt més al tanto del que passa. No?
Hi ha la mania aquella, que això, jo crec que això va ser molt Ibarretxe, ja t'ho dic ara, però va haver la mania aquella de los vascos i les basques. Això va començar a dir Ibarretxe i va fer fortuna, no? I ara parlem dels carters i les carteres, els periodistes i les periodistes, i anem introduint els dos gèneres cada vegada que parlem. Aquí expreso una opinió meva, que a mi em fot bastanta ràbia, perquè al final acabem doblant-ho tot. I mira, sembla que amb això ja ens netegem la consciència.
No, exacte. Jo crec que això, mira, la correcció política a vegades està bé, però jo crec que no es tracta de fer de correcció política, sinó d'anar al fons de les situacions. Per exemple, això està molt bé de desdoblar a amics i amigues, bona tarda a tots i a totes i tal, però si això ho portem, evidentment, a una conversa o ho portem a una notícia o a un text periodístic, això quedaria, francament, infumable, és a dir, no es pot fer quotidianament i en cada moment. Per tant, jo crec que hem de trobar altres fórmules. I a més, potser que no és tant el fet de que estiguin el femení i el masculí, sinó que d'alguna manera les actituds, els comportaments, el model de representació, és a dir, que a més del llenguatge inclusiu, que aquesta seria la part més visible i la que la gent s'apunta a les medalles, jo crec que hi ha moltes coses més importants a estudiar i sobre les quals reflexionar.
Com quines, per exemple, i que no ens n'adonem? És a dir, d'aquelles coses pues
mira,
que són de sensibilitat.
Precisament una notícia, per exemple, que diu, ara perquè havíem parlat del tema del World Mobile Congress,
sí,
no?
Sí.
Dintre de la informació que es donen a les persones que han assistit, als homes fonamentalment, perquè són majoria, hi ha adreces sobre prostíbuls.
Ah, sí.
A veure, doncs mira, a mi, què vols que et digui? M'interessa més... Què està passant? És a dir, que les dones es continuen considerant com a un objecte per gaudir no sé què tal i qual i en canvi diem bona tarda a totes i a totes, m'entens? O sigui, que això m'interessa més i crec que és un problema més important. Que a les persones que han vingut a la carpeta se li doni i hi hagi persones que estan, per el que he sentit, repartint publicitat sobre prostíbuls i tal, doncs a mi em sembla que això és més important. I per exemple, una notícia avui que llegia sobre el Congrés, el Congrés Mobile, Internacional aquest, doncs a baix hi havia efectivament informació en una notícia sobre ser soltera a Barcelona, i hi havia els pits d'una dona. Per tant, a veure, estem vivint una societat molt hipòcrita que per una banda va fent gestos aparentment molt, molt igualitaris, però per una altra banda es continua repetint i perpetuant la discriminació i la desigualtat.
Però és que en els actes públics, sobretot en aquests actes de tipus congressual, i hem parlat també abans amb el senyor Saura del tema esportiu, és molt present el sexisme, moltíssim. És a dir, per exemple, me'n vaig amb un altre, no? Per no només parlar del mobile, però, i tenir diversos exemples. Al Saló de l'Automòbil és habitual que a qualsevol presentació de qualsevol cotxe hi aparegui una, dues o tres senyores estirades, assegudes o dretes al costat del vehicle.
I la empresa potser diu que està en contra de la desigualtat, no? Per exemple, però després a l'hora de fer un spot o a l'hora de presentar el cotxe, doncs sembla que una dona sempre és més maca i per tant atreu més l'atenció del possible consumidor. Per tant, jo crec que hi ha moltes coses importants sobre les quals hem de reflexionar més enllà de dir que, bueno, que s'ha de desdoblar el femení i el masculí, que també, quan convingui, però no és, pel meu entendre, el més important.
Però és optimista, eh? Em quedo amb una...
Sí.
Tal com hem començat, que en aquest sentit
sí.
És optimista, diu que anem per bon camí.
Home, jo, i tant. Val. Jo crec que ara fins i tot els periodistes, els periodistes homes i també les dones, estan molt més sensibles sobre aquest tema, eh? Jo en aquest últim any he vist un canvi molt, molt important en quant a la representació, per exemple, de temes que interessen les dones, sobre la política, sobre la desigualtat al món, sobre moltes coses, eh? O sigui que cal veure com el periodisme també considera que hi havia un àmbit molt oblidat, i jo crec que ara s'estan donant compte de que això cal parlar del tema, no? I per tant, jo crec que sí, que s'està canviant.
Joana, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i haver-nos ajudat a fer la reflexió. Directora del Màster de Gènere i Comunicació de l'Autònoma, que vagi molt bé.
Molt bé, bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. Jo crec que
són
reflexions que hem de fer des dels mitjans de comunicació, tant públics com privats, els públics, evidentment, però els privats també haurien de fer-la, i que nosaltres hem volgut fer aquesta tarda, aprofitant un parell de notícies. Per cert, hi ha vagues convocades. I, de fet, una vaga convocada per el sector sanitari concertat pels dies 3, 4 i 5 d'abril del 2019. En parlem amb el representant sindical de Comissions Obreres en aquest sector, que és el senyor Josep Maria Llagüe. Senyor Llagüe, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
Per tant,
igualment.
Aquest matí convocàveu aquesta vaga del sector sanitari concertat. I, bàsicament, per incomplir els acords als quals havíeu arribat ara fa uns mesos.
És més que res, sobretot per el fet de que no n'hi hagi una desviació de diners cap a unes altres accions i no es puguin complir el que tenim pactat en el conveni.
Per tant, en previsió de que puguin... És a dir, és una vaga preventiva, per entendre'ns.
Preventiva i reivindicativa, en el sentit de que si es va pactar amb el sindicat Metges un acord per finalització, acord de per evitar la vaga, que estava convocada per la setmana passada, si aquests acords als que han arribat alguns s'han de portar al conveni via obertura de la mesa de negociació, també volem que s'emportin uns altres acords i que s'incloguin tot el personal del sistema de la concertada.
De fet, vosaltres al manifest, a la nota que heu fet públic, expliqueu que s'ha de treballar perquè no hi hagi dos sistemes retributius i salarials diferenciats en els treballadors de la sanitat pública, no?
Sí, en el sentit de que el que tot es contempla en el conveni són tots els treballadors i totes les treballadores del sector, no solament unes categories.
Per tant, aquí el que ha passat és que vosaltres heu vist que hi ha altres col·lectius de treballadors que no són de la concertada que han aconseguit o se'ls ha otorgat un seguit de beneficis laborals, econòmics, retributius, el que sigui, del que s'ha, i d'alguna manera el que dieu és, home, si s'aplica, emparant-nos en aquesta igualtat entre treballadors, si se'ls aplica a ells, que se'ns aplica a nosaltres, no? I a partir
No exactament, és dir, la vaga de facultatius...
T'ho dic perquè, mira, a la nota diu explícitament, el conveni del sistema sanitari integral de la pública catalana, establint una discriminació injustificada de tracte entre els diferents professionals del sistema i tancant nous acords que destinen partides econòmiques a qüestions no tractades al si de la negociació col·lectiva estatutària.
Clar, però estem parlant en el mateix sector del Siscat, també. És a dir, l'acord assolit per Metges de Catalunya per no anar a la vaga són del conveni del Siscat, No és d'un altre conveni, sí. Un altre sector. M'explico?
No gaire, però bueno...
Bueno, a veure, els metges o els facultatius que es va arribar la setmana passada per evitar la vaga són treballadors i treballadores del sector del Siscat, també.
Sí?
És a dir, no és que... I el que nosaltres diem és que qualsevol millora ha de repercutir en tots els treballadors i treballadores del sector, totes les categories.
Correcte.
És diferent, m'explico, no era...
Sí, ara sí, ara més o menys sí, que ja és més o menys el que venia de jo fa una estona. Escolta'm, vale. Tanmateix, dieu, els sindicats signants del conveni entenem que cap actuació pot posar en perill cap de les millores que s'havien assolit en el segon conveni del Siscat. Teniu el temor o heu percebut que aquestes millores puguin estar, no es puguin implementar per algun tipus de motiu?
Clar, a veure, si durant el període de negociació del conveni que es va signar en novembre de l'any passat ens van dir que no havien partides pressupostàries ni econòmiques dintre del sistema per millorar més de lo que s'havia millorat el conveni, que en principi lo que se tractava era de recuperar una situació que estaven tenint des del 2008, és a dir, es van treure el 5%, ens van augmentar de jornada, i nosaltres, la nostra pretensió era recuperar lo que tenien en el setè conveni de l'antigua XUP, que ara ja es diu Siscat, volien recuperar aquelles situacions i millorar alguna cosa més. Se'ns va dir que no havia diners per fer front a cap millora més de les que estaven aconseguint en la mesa de negociació, i ara el fet de que apareix un acord que pot influir o que té incidència sobre econòmica, entonces a lo millor hi ha problemes d'aplicació dels acords que han assolit en el conveni. Per exemple, ni en pagues que van al equilibri pressupostari i financer, sí, com són les DPOs, una variable que tenim per objectius, sí, que des de les retallades que se van aplicar el 5%, el sector no les està cobrant, o les està cobrant minsament. Mm. Si n'hi ha partides de diners que es deriven a unes altres accions, això no es cobrarà, per posar-vos un exemple.
Escolta'm, perquè els usuaris més o menys ho tinguin clar, vaga de la concertada afecta bàsicament a quins espais, a quins centres?
Home, pràcticament a tots els hospitals grans de la xarxa pública. A tots els hospitals que presten una activitat superior al 50% del CatSalut.
Correcte. I en principi aquesta vaga s'ha convocat pels dies 3, 4 i 5 d'abril del 2019. Hi ha capacitat negociadora abans d'aquests dies o no? És a dir, s'ha convocat una mica per forçar la negociació o realment això tirarà endavant?
Nosaltres, els sindicats firmants del conveni, que són Comissions Obreres, UGT i SATSE, sempre han estat dialogants i sempre han estat disposats a parlar en les taules de negociació. Aquesta ha sigut la nostra línia. Però si no es aconsegueix, la vaga tirarà endavant.
Correcte. Quan hi ha una reunió de taula de negociació, de mesa?
Encara no tenim convocatòria. Suposo que prèviament n'hi hauran converses prèvies i després ja, si n'hi ha convocatòria o n'hi ha possibilitats de que n'hi hagi una reunió de la mesa negociadora, pues ja intentarien i estan oberts a qualsevol diàleg que pugui obrir-se. No n'hi ha problema.
Doncs en tot cas ho anirem seguint. Josep Maria Llaue, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i resten a la vostra disposició. Molt bona agraït. Bona.
Gràcies.
Adéu.
Doncs arribem a les 5 en punt de la tarda i seguim en 3 minuts.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Mil euros! Mil euros! M'han tocat 1.000 euros!
En un establiment de la UBET s'amaga una butlleta premiada amb 1.000 euros.
Rasca la UBET i guanya premis en metàl·lic. 10, 20, 50, 100 i 1.000 euros per bescanviar en establiments associats de l'Escala. UBET, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. I guanyem tots.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Els dijous, a 8:45 del vespre, i els dissabtes a les 4 de la tarda, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine, a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi, els dissabtes a les 4 de la tarda.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.